pido mucho, por favor.
Espere, que le pongo un poco de
crema de eucalipto.
Neu, neu, no tirant, si de cas.
Teus, senyores.
Va, que vagi bé, fins demà.
No, teus.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, 9 7, amb Anna Ballonesa.
Com dèiem, encara està en marxa aquesta hora el ple del Congrés, on d'aquí a una estona s'ha de votar aquesta llei d'amnistia. El debat que s'ha acabat fa estona, però com era d'esperar, hi ha hagut intercanvi de retrets entre el PP i el PSOE. De seguida anem en directe a Madrid per saber què s'han dit exactament. A banda d'això, avui també s'ha tornat a ajornar la votació sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, tot i que el govern espanyol confia que es pugui aprovar els propers mesos. Mentrestant, a casa nostra s'ha acabat això de dutxar-se els equipaments esportius que tinguin piscina o que reguin la gespa, a la resta sí que es podrà. És una mesura que entrarà en vigor quan es passi a la fase d'emergència, i això podria ser el mes de gener. També hi ha polèmica per la proposta de la ministra de Sanitat de prohibir fumar a les terrasses. Aquí el Gremi de Restauració de Barcelona ho rebutja de totes i s'escuden dient que no hi ha cap estudi que afirmi que fumar a l'aire lliure afecti els fumadors passius. I ja se saben les nominacions dels Premis Gaudí. Creatura, d'Helena Martín, és la gran triomfadora, opta 15 premis. La segueixen Saben Aquell, de David Trueba, amb 13, i 20.000 espècies d'abejas, amb 9. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, aquesta nit plourà a zones de l'interior i demà al matí al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A primeres hores les temperatures seran semblants a les d'avui, però cap al migdia recularan de 2 a 5 graus. A partir del migdia bufarà ben intens al centre i també al sud de Catalunya. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i pràcticament 2 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El Congrés dels Diputats que votarà aquesta nit per primer cop la llei d'amnistia. Però aquesta serà la primera de les quatre votacions que hi haurà les properes setmanes per aprovar-se. Si no hi ha cap sorpresa, doncs tirarà endavant amb els vots del bloc de la investidura, un debat que evidencia un enfrontament total entre dretes i esquerres.
Fins al punt que Alberto Núñez Feijóo ho ha comparat amb el 23F. Patxi López li ha contestat que si vol plens tristos busqui la moció de censura que va destronar Mariano Rajoy per corrupte.
Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Sí, señorías, esto es un fraude.
La sesión más triste que ha habido en esta Cámara es cuando hubo que usar una moción de censura para echar al gobierno más corrupto de este país.
La llei es començarà a tramitar per majoria absoluta i votaran a favor 178 diputats i només té l'oposició de PP, Vox, UPN i Coalició Canària.
Doncs sabem quina és l'última hora des de Madrid, des del Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres i Arnau Bañé, bona nit als dos.
Bona nit.
Bona nit. Sí, la votació ben bé cap a quarts de 10 perquè el ple s'allarga, tot i que el debat de l'amnistia ha acabat ja fa 3 hores. El PP ha demanat votació nominal, per tant, diputat a diputat i Patxi López li tiren cara a Alberto Núñez Feijóo, que pretenen assenyalar-los. Li diu a més que això és incitar a l'odi.
¿Para qué quieren los retratos? ¿Para ponernos en carteles con amenazas? ¿Para señalarlos por las calles como los enemigos de este país? Porque todo esto ya lo han hecho. Así que apunten. 121 socialistas. Todos los diputados y todas las diputadas. Este es nuestro retrato porque cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos.
Un Patxi López que ha defensat que el Congrés pugui debatre sobre tot i li retreu al PP que no es pot queixar que l'amnistia no estigués al programa electoral socialista perquè ells tampoc hi posen cap dels acords que han anat signant amb Vox a tot arreu on governa.
El PP, mentrestant, denuncia que avui es posa en marxa el que per ells és un frau electoral per aconseguir els vots d'investidura. Feijóo considera una vergonya internacional, critica que Sánchez amagui el cap sota l'ala i no sigui avui a l'hemicicle i retreu al PSOE que amb l'amnistia facin trontollar els fonaments de l'Estat.
No es justo decir a millones de catalanes constitucionalistas que se merecían sufrir los años que han sufrido. No es justo dejar en papel mojado el discurso del jefe del Estado el 3 de octubre.
Feijóo, per cert, amenaça amb impulsar una comissió al Senat per investigar les negociacions de Junts i Esquerra amb el PSOE, especialment, diu, per aclarir quant costa el verificador i, sobretot, qui ho paga.
I, d'altra banda, l'independentisme, que també ha advertit en aquest llarg debat que, si això no frena, en cap cas que Catalunya renunciï a un estat propi. Al contrari, diu que l'amnistia, Jordi, serveix perquè Espanya acoti el cap per l'1 d'octubre.
Sí, que la desjudicialització de la política és el camí per tal que tothom torni a fer això, política. Això també ho subscriu al PSOE, però Esquerra i Junts van més enllà advertint que no es frena cap procés independentista. Gabriel Rufián i Josep Maria Cervera.
L'amnistia és una solució política i salda una deuda per a con Catalunya. A Catalunya estem preparats per guanyar o per perdre un referèndum. I vostès?
I si s'aprova l'amnistia en el sentit que l'hem treballat, en cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya.
I denuncien tots dos que la dreta espanyola, PP i Vox, en cap cas pretenen entendre Catalunya.
I a més de tot això, el Congrés també debat ara mateix la creació de tres comissions d'investigació, i totes tres, Arnau, que estan relacionades amb les clavegueres de l'Estat contra Catalunya.
Sí, són les de l'Operació Catalunya, l'espionatge de Pegasus, i les del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Si no hi ha sorpresa, s'aprovaran amb els mateixos números que l'amnistia i es posaran en marxa les properes setmanes. Han intervingut per defensar-les Míriam Nogueras i Gabriel Rufián, amb retrets inclosos pels socialistes, que ara sí s'hi posen bé per interès. Aquestes tres comissions d'investigació formen part del paquet d'acords que Junts i Esquerra van pactar amb el PSOE per la investidura de Sánchez.
I tot aquest debat que té un altre titular, el PSOE que demà es querellarà contra Santiago Abascal per legitimar les amenaces a Pedro Sánchez, ho diuen per l'entrevista al diari argentí Clarín, on deia que el president espanyol acabarà tard o d'hora penjat pels peus. Al marge de l'amnistia al Congrés, l'altre focus d'atenció avui estava posat a Brussel·les, on es debatia l'oficialitat del català a Europa, i en aquest sentit el govern espanyol confia que s'aprovi els propers mesos, això malgrat que el mes que ve ja no tindrà presidència del Consell i, per tant, ja no podrà controlar l'agenda. Tot plegat després que avui se n'hagi tornat a parlar per quarta vegada i un cop més, com dèiem abans, s'hagi tornat a ajornar aquesta decisió. Enviada especial de RAC1 a Brussel·les, Laia Colomer.
Sí, després de quatre reunions des del setembre continuen els dubtes, tant econòmics, perquè alguns països nòrdics com Suècia ho troben massa car, però també jurídics i polítics, per si la mesura senta precedent per altres llengües no oficials. El govern espanyol insisteix que no, que aquest cas és únic a Europa, i de fet el secretari d'Estat de la Unió Europea, Pasqual Navarro, confia que ben aviat tiri endavant. Diu que Bèlgica, que tindrà la propera presidència, s'hi posarà bé.
Se ha avanzado mucho durante la presidencia española y confiamos en que en breve estos puntos que he dicho de solucionar todas las cuestiones relacionadas con costes, el debate jurídico y la cuestión, como he dicho, si se crea un precedente o es una solución única, puedan solucionarse cuanto antes. España tiene confianza en que los trabajos avancen rápidamente.
A tot això, per Carles Puigdemont, que l'oficialitat del català no s'hagi aprovat abans d'acabar l'any és un incompliment del PSOE, però en culpa el PP, a qui acusa de fer campanya per boicotejar la proposta.
Les 8 i pràcticament 8 minuts. D'altra banda, el Consell Escolar de Catalunya aprova l'informe que demana el Departament d'Educació que restringeixi l'ús del mòbil als instituts. El text proposa que la regulació afecti a tots els centres, però amb limitacions adaptades per cada franja d'edat. Anem cap al Departament d'Educació, Eudald Martínez, bona nit.
Bona nit, és un informe que s'ha fet després de 34 debats sectorials i territorials en què han participat més de 600 persones de la comunitat educativa. A grans trets, el document demana fer una restricció estricta dels mòbils a la primària, limitar el seu ús a la secundària i fer una regulació més flexible a batxillerat i cicles formatius. Precisa, però, que aquesta regulació haurà de ser ajustable a cada centre. A més, el president del Consell, Jesús Viñas, explica que han evitat expressament parlar de prohibició.
El tema de la prohibició no és un consens total. Hi ha un sector que opina que ho s'haurien de prohibir del tot i hi ha un molt ampli sector que opina que s'ha de restringir, però no és l'única manera de plantejar la regulació.
Ara, però, serà el departament a qui li tocarà redactar la lletra petita de cara a plasmar aquestes conclusions en la futura normativa que hauria d'arribar cap al mes de gener.
Gràcies, Eudald. Bona nit.
Bona nit.
I precisament un dels perills dels mòbils i de les xarxes socials és que agreugen la pressió estètica sobre molts adolescents. Doncs bé, el govern ha mogut fitxa per posar punt final a la pressió estètica sobre les dones i els menors. Per això han aprovat un pla en més de 60 mesures per conscienciar els sectors de la moda, l'audiovisual i també l'esport. Les repassem en aquest informe de la Laia Framis i l'Adrià Santasusagna.
Capgirar el sector de la moda.
El govern reclamarà a les grans marques de roba canvis per fomentar la neutralitat corporal, que tinguin talles per tots els cossos i s'informi de les mesures de les talles.
La publicitat també és clau.
El govern el reclama acabar amb els estereotips i que es promogui la diversitat de cossos. Ho demanarà mitjans de comunicació i agències de publicitat i començaran donant exemple amb els anuncis institucionals i la programació de la CCMA.
També volen canvis a les empreses i a l'esport.
I posen el focus sobretot als uniformes, que no poden sexualitzar la dona, com el cas d'algunes hostesses, la roba d'esport d'equips femenins.
I es millorarà l'atenció en els trastorns de conducta.
Provocats també per la pressió estètica, es faran consultories per adolescents i joves sobre alimentació i imatge corporal. Totes les mesures s'aplicaran fins al 2026.
Les 8 i 10, i ho dèiem també en començar, el govern prohibirà obrir noves granges, indústries o hotels que gastin molta aigua i tampoc es podran fer servir les dutxes d'alguns equipaments esportius. Concretament, es tancaran les dutxes dels centres que hagin d'omplir una piscina o que hagin de regar la gespa. Això passarà quan s'entri en emergència per sequera. La previsió hores d'ara és que sigui el mes de gener. L'executiu ha anunciat un enduriment de les restriccions per garantir que l'aigua dels embassaments duri més temps.
Passarà quan les reserves arribin al 16% i ara ja estan al 17,5%. El govern ha aprovat rebaixar els cabals ambientals mínims dels rius Ter, Llobregat i la Muga. Assegura que això permetrà tenir aigua per entre 6 i 9 mesos més. El conseller David Mascort admet que són mesures dures, però diu que necessàries.
No és fàcil prendre aquestes decisions que acaben repercutint en la vida de les activitats econòmiques del nostre país, en la vida dels nostres rius, però és evident que la situació és molt complicada, cada vegada ens queda menys aigua i que hem d'allargar la vida d'aigua que tenim.
L'entrada en situació d'emergència també suposarà que els municipis no podran consumir més de 200 litres per habitant i dia. Són 10 litres menys que en la preemergència actual.
I per cert que ja són una trentena els municipis a qui l'Agència Catalana de l'Aigua ha sancionat per gastar més aigua de la permesa. A més de Begur i de Palau-Saverdera, també s'han conegut els casos de Sitges, Matadepera o Caldes de Malavella. En algun cas, les multes superen els 50.000 euros. Més coses. El Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses que ha anunciat el govern espanyol. Diuen que perjudicarà els bars i restaurants i que, en canvi, no hi ha atenció. Cap estudi científic, diuen, que demostri un perjudici per la salut dels clients. Benet Iñigo.
L'entitat que agrupa els locals de restauració està indignada per una proposta que creuen del tot innecessària. D'una banda, perquè, segons el president del gremi, Roger Pallarols, ningú té cap queixa, i de l'altra, assegura que cap estudi científic demostra que el fum afecti la salut dels no fumadors en un espai obert. N'ha parlat el món a RAC1.
No tenim un problema de convivència a les terrasses, no tenim un problema de perjudici de salut als tercers, que és el que en tot cas hauria de preocupar, i és evident que una mesura d'aquestes característiques té un impacte directe en el funcionament dels bars i restaurants.
A més, Pallarols acusa el conseller de Salut de mentir quan afirma que n'han parlat amb tots els actors perquè a ells, diu, ningú els ha dit res.
I com no, qui també ha volgut dir-hi la seva sobre aquesta prohibició de fumar a les terrasses és Isabel Díaz Ayuso. I ho ha fet amb una piulada que ha aixecat molta polseguera. La presidenta de la Comunitat de Madrid ho ha vinculat amb l'epidèmia del fentanil. La droga, recordem, que provoca una gran quantitat de morts als Estats Units. Ayuso ha penjat dues fotografies de Nova York on apareixen desenes de persones addictes i ha afegit la frase «però ha quedat prohibit fumar tabac a les terrasses». 2 minuts i arribarem a 8:15. Atenció a totes les persones que tingueu previst agafar un vol a l'aeroport del Prat els propers mesos, perquè aviat, quan es passin els controls de seguretat, ja no caldrà treure la maleta dels líquids ni tampoc els aparells electrònics. Aena començarà a substituir les màquines dels filtres de seguretat per unes de noves que permetran revisar l'equipatge sense haver-lo d'obrir. Montse Martí.
Són unes màquines equipades amb sistemes d'inspecció EDS, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, permetran agilitzar l'accés a les zones d'embarcament.
Jo penso que això és un canvi important perquè el control de seguretat sabeu que és un dels punts que més fricció genera en el procés del passatger. Per tant, que tu puguis arribar, puguis ficar totes les coses, no hagis de treure, que si el líquid, que si jo no sé què, que si l'aparell electrònic, la Surface, la tablet, canvia molt.
Primer es començarà a instal·lar aquestes noves màquines, els controls de seguretat a la T2 i després a la T1. A l'estiu que ve ja s'haurà fet bona part de la substitució. L'aeroport del Prat ha superat per primer cop, per cert, aquest novembre les xifres prepandèmia amb 3,8 milions de passatgers, un 4,3% més que el 2019.
Sens dubte aquesta novetat de no haver de treure ni els líquids ni els aparells electrònics a les maletes és una molt bona notícia. I per cert, que encara sobre l'aeroport, els Mossos també han posat aquest any una 50ena de denúncies a persones que es dediquen a embalar les maletes a la terminal 1. És una activitat il·legal i les disputes entre aquestes persones, segur que heu vist les imatges, van acabar dissabte amb una baralla multitudinària, amb un ferit i amb 6 detinguts. Les sancions, però, queden en paper mullat perquè l'Ajuntament del Prat es limita a demanar als denunciants que obtinguin la llicència que pertoca. I dèiem que l'aeroport ha fet un any de xifres rècord, també el bus metropolità ha fet un màxim de passatgers entre el novembre del 2022 i l'octubre d'aquest any, ha sobrepassat els 105 milions de passatgers. I encara a Barcelona, l'Ajuntament mantindrà els preus del Bicing, del Zoo, del Tibidabo i també del Parc Güell.
Les entrades del Zoo es mantindran a 12,95 € pels nens d'entre 3 i 12 anys i 21,40 € pels adults. Al Parc Güell, l'entrada general val 10 € i l'accés és gratuït pels menors de 6 anys i els veïns del barri. L'entrada al Tibidabo són 35 € per adult i el Bicing mantindrà la tarifa plana de 50 € i la d'ús de 35.
I a tot això, el sector turístic pressiona el govern per tirar endavant el Hard Rock, la patronal dels allotjaments turístics de la Costa Daurada, que exigeix a la Generalitat que faci un pas per desencallar d'una vegada el macrocomplex de turisme, d'oci i de casino. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Pels empresaris del negoci turístic, l'arribada de Hard Rock al costat de PortAventura serviria per trencar d'una vegada per totes, diuen, l'estacionalitat molt forta, històrica, a la Costa Daurada. Més turistes i durant més mesos a l'any. Berta Cabré és la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
És no deixar perdre aquesta oportunitat i, per tant, és accelerar-ho al màxim. Portem massa temps i ara estem en un moment que considerem ja que d'una corda molt tensada, no? I ens fa por que aquest projecte es pugui perdre.
El sector ha presentat avui justament el balanç turístic de l'any, que ara s'acaba. S'han superat els turistes del 2019, any rècord abans de la pandèmia, però amb un 3% menys de pernoctacions. Cada vegada els turistes que visiten la Costa Daurada escurcen més les seves estades.
Gràcies, Esteve. I a tot això, les comunitats de veïns podran decidir si prohibeixen els pisos turístics als seus edificis. Així ho ha sentenciat el Tribunal Suprem. D'aquesta manera, per tant, s'obre una nova via per limitar aquests habitatges. Fins ara se n'encarregaven només els ajuntaments.
L'alt tribunal ha avalat que dues comunitats de veïns d'Oviedo i Sant Sebastià hagin vetat diversos pisos turístics als seus blocs. Concretament, van prohibir que s'hi fessin activitats econòmiques. Ara mateix, segons les dades de les plataformes d'allotjaments turístics, n'hi ha més de 300.000 a tot l'estat. Tot i això, aquestes xifres no inclouen els pisos il·legals.
Les 8 i 17, les pensions mínimes pujaran entre un 5 i un 7% l'any que ve i les de viudetat ho faran fins a un 14%, ho ha anunciat el Ministeri de Seguretat Social.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Són unes millores respecte a la pujada general de les pensions, que recordem serà del 3,8%.
L'ingrés mínim vital també es revalorarà prop d'un 7%. Segons la nova ministra Elma Saiz, aquestes crescudes garanteixen el poder adquisitiu dels pensionistes d'ara i del futur. Pel que fa a la reforma perquè els autònoms cotitzin pels ingressos reals, la ministra ha assegurat que hi estan treballant.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Més qüestions. El Parlament ha aturat temporalment els premis de jubilació als seus treballadors per revisar-los després que Antifrau els toqués el crostó. La cambra també es mirarà amb lupa dues de les llicències d'edat que ja estan concedides per si hi ha irregularitats.
Després de la polseguera que van aixecar aquests beneficis, l'oficina Antifrau va reclamar al Parlament que s'ho remirés. Ara la cambra, després d'un informe intern, el suspendrà per avaluar aquests casos concrets. El premi de jubilació consistia en un any de sou sense treballar en el moment de retirar-se després de 16 anys a la casa i el de vinculació, triar un mes extra de vacances o una mensualitat quan es complien 25, 30, 35 i 40 anys d'antiguitat.
I a banda d'això, el personal d'infermeria continuarà demà amb la vaga després que l'aturada d'avui hagi tingut un seguiment del 10%, segons el Departament de Salut. Unes 3.000 persones s'han manifestat al centre de Barcelona en una protesta que ha sumat infermeres de Catalunya i també 5 sindicats minoritaris. Joel Penya.
Les protestes han sumat diverses categories laborals de l'ICS i del CISCAT, que és la salut concertada. Han arrencat des de dos punts diferents, la seu de l'ICS i plaça de Catalunya, i finalment s'han acabat unint a plaça Sant Jaume. El delegat del sindicat CATAC a la mesa sectorial, Maurici Sabater, ha dit que el preacord del conveni de l'ICS només beneficia els metges, i la presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha dit a RAC1 que directament estan saturades.
El que s'ha fet encara és incrementar més les diferències entre categories professionals i a la vegada ignorar amb el algunes completament.
Cada vegada ens exigeixen més competències, més responsabilitats i més tasques, però el reconeixement moltes vegades és zero. Necessitem unes condicions laborals millors per atendre millor la ciutadania.
Demà Infermeres de Catalunya ha convocat una altra manifestació davant del Parlament i divendres a les portes de la Conselleria.
I atenció a aquesta qüestió. A Badalona, Xavier García Albiol rebutja donar cap mena d'ajuda als ocupants d'un edifici que es quedaran sense sostre aquest divendres. En un vídeo que ha penjat a les xarxes, l'alcalde assegura que és una ocupació conflictiva i que, per tant, no tenen, diu, cap dret a assistència pública després del desnonament.
El Ayuntamiento de Badalona no va a blanquear a los ocupas, pues bueno, lanzando un mensaje de que tú puedes ocupar, te puedes dedicar a hacer la vida imposible al resto de vecinos, y cuando hay un problema, cuando te tienen que desocupar, el ayuntamiento corriendo tiene que ir a proteger a estos pobrecitos ocupas. Mira, yo no voy por ahí.
Doncs bé, aquestes declaracions que han indignat alguns veïns i també entitats de la zona que denuncien que a l'edifici viuen 8 famílies, una d'elles amb un gran dependent i també amb canalla i que no tenen cap alternativa per viure. Deu minuts i arribarem a 8:45. L'Hospital del Mar ha posat en marxa un servei pioner de rehabilitació sexual per dones que han passat algun càncer ginecològic. És una consulta única a Catalunya per pacients amb problemes a la vagina derivats de tumors de cèrvix o d'endometri.
L'objectiu és que recuperin els hàbits sexuals previs a la malaltia a través d'un tractament poc invasiu. Les operacions per extirpar el tumor i els medicaments afecten l'elasticitat de la zona i la lubricació. El doctor responsable de la consulta, Josep Maria Soler Cedeño, explica a RAC1 que afecta la sexualitat de dones, sobretot d'entre 35 i 45 anys.
El principal problema a vegades és el cercle viciós, no? De com que la vagina ha perdut la seva salut sexual i les relacions sexuals no són plaents, no? Doncs intentar recuperar aquest efecte físic, no? Per intentar trencar el cercle viciós i poder reprendre una mica el que seria l'activitat sexual normal.
El tractament consisteix en 3 sessions que duren mig any.
I encara en l'àmbit de la salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estrenat un gimnàs i també sales de fisioteràpia per nens i joves, capaç d'atendre a un 37% més de pacients. Està situat al mateix hospital infantil i això permetrà als nens ingressats fer el tractament sense haver de canviar d'edifici. I en successos, un nen de 12 anys ha quedat crític a Barcelona després que l'hagi atropellat una furgoneta. L'accident ha passat a la Cruïlla entre el passeig Maragall i el carrer del Xiprer, quan el menor ha travessat en vermell un pas de vianants. El nen l'han atès als serveis d'emergències i l'han portat a l'Hospital de Sant Pau. L'UNICEF reclama 8.600 milions d'euros per ajudar els 94 milions de criatures que hi ha en risc a tot el món. L'organització alerta d'una crisi humanitària sense precedents, amb violacions, diuen, greus dels drets dels menors, com és el cas del Sudan o també de Palestina.
Segons l'informe d'Acció Humanitària, a banda de les zones de conflicte, hi ha factors com les conseqüències del canvi climàtic, la desnutrició o les emergències sanitàries que encara compliquen més la situació. Pel que fa a Gaza, segons l'UNICEF, han mort més de 5.000 infants palestins.
Vull dir pràcticament 23 minuts. A aquesta hora està en marxa un dels certàmens més importants de la literatura en català, la nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural. L'acte que es fa al Teatre Nacional de Catalunya. I anem en directe. Mar Poyato, bona nit.
Bona nit. En marxa la festa Òmnium de les Lletres Catalanes i a aquesta hora ja podem explicar que Carme Serna ha guanyat el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. Em perdonen per desitjar-ho tant. Mireia Calafell és la guanyadora del Premi Carles Riba de Poesia amb Si una emergència, i el Premi de Comunicació Muriel Casals 2023 és per Edicions Cavall Fort, el plat principal del Premi Sant Jordi de Novel·la. S'ha previst que es faci públic poc abans de les 9 del vespre, per tant haurem d'esperar una estona per saber qui s'emporta el guardó dotat amb 60.000 euros.
Doncs pendents també d'aquest premi. Gràcies, Marc, bona nit.
Bona nit.
I en cinema, Criatura triomfa les nominacions dels Premis Gaudí.
Ara fa jugar el Marc.
La pel·lícula d'Elena Martín, que acumula 15 nominacions als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català, entre elles millor pel·lícula, guió, direcció i diverses categories actorals. La segueixen de ben a prop, Saben aquell, de David Trueba, que opta a 13 estatuetes, 20.000 espècies d'abejas, que en té 9, i Un amor amb 8. Unes nominacions que s'han anunciat en un acte a la Pedrera de Barcelona, Maria Cusó.
Criatura i Saben aquell competiran a millor pel·lícula amb Els encantats d'Helena Trapé i La imatge permanent de Laura Ferrés. En la categoria de millor pel·lícula de parla no catalana, les nominades són 20.000 espècies d'abejas, Un amor, El maestro que prometió el mar, copta 6 premis i Upon Entry. Sorpresa en la categoria de millor direcció, amb una nominació pòstuma per Agustí Villaronga per Loli Tormenta. Pel que fa a les categories actorals, Enric Auqué està nominat per l'aplaudida interpretació El maestro que prometió el mar. Competirà amb Oriol Pla, Alberto Amani, David Verdaguer, que també sona com a favorit pel seu paper a Eugenio. La seva companya de repartiment, Carolina Juste, està nominada a la categoria de millor actriu protagonista, amb Laia Costa, Bruna Cusí i Patricia López Arnaiz. Per cert, que La Societat de la Nieve de J. Bayona està nominada en la categoria de millor pel·lícula europea. El palmarès es farà pública el 4 de febrer en una gala al CCIB de Barcelona.
Gràcies, Maria. Del cinema als teatres, Òscar Andreu presentarà el monòleg Crida als ocells de colors llampants en una gira de 7 dates per Catalunya. És el primer espectacle de stand-up del codirector de la competència de RAC1, on explica la seva experiència com a catalanoparlant. Una gira que arrencarà el 26 d'abril al Teatre L'Atlàntida de Vic i que passarà, entre d'altres, per Figueres, Lleida, Pals i també Planes. I agafeu l'agenda perquè ja sabem també el cartell complet del Cabró Rock. Hi actuaran Love of Lesbian, La Gelatina, o també Oques Grasses. Un festival que es farà del 15 i el 14 i el 15 de juny a Vic i que també programa detalls que presentaran el seu directe en exclusiva. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho mai. Un cartell que completen el Cabró Rock Muixca, La Fúmiga, Figaflaues, Búhos, Maria Jain i també les que faltaven. El festival que també tindrà l'humorista i col·laborador de RAC1, Guillem Estadella, i l'actuació del DJ Ernest Codina de RAC 105. I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hem de baixar les temperatures.
Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
Què?
Sí, hem de baixar i ho notarem demà, sobretot al migdia i a la tarda i al vespre, no? Encara de bon matí, quan tindrem temperatures molt semblants a les d'avui, però al centre del dia, entre 2 i 5, 6 graus més baixes les temperatures. No és que vingui un fred que pela de cop, però sí que notarem, doncs, que no fa la bonança que avui encara ens ha portat fins als 20 o 21 graus en alguns sectors de la costa i del prelitoral. On es notarà menys aquest descens? A l'altiplà central i en comarques com el Baix i Osona, en canvi cap a l'extrem nord de Catalunya és on aquest descens serà més marcat. Arriben també algunes precipitacions, ja van arribant cap al nord de les comarques de Lleida i al llarg de la nit, de manera feble, plouran sectors de l'interior de Catalunya.
Gràcies, Abel, que vagi bé, fins demà.
Fins demà, bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Nosaltres ho deixem aquí, una pausa i de seguida arriba la Champions a jugar a RAC1 i tornem dijous. Que vagi bé, bona nit.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, La Cenerentola, El Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ets amant del True Crime? Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet, de Clàudia Pujol, és l'únic llibre que ens endinsa en la ment del forense dels casos més coneguts de Catalunya. Les 10 històries que mostren que la mort ens explica sempre la complexitat de la vida. Aquest Nadal, a l'editorial Ara Llibres.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca a tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir.
És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal.